tal com esteu? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, a Ràdio Olot i a Ràdio Ripoll. Aquesta hora amb tota l'actualitat informativa d'aquest dia, que té d'entrada com a bona notícia que el cel és completament serè. Només hi ha algunes boirines. Avui veiem el sol en aquestes primeres hores del matí i encara, tot i que es preveuen alguns ruixats, serà protagonista durant gran part del dia. Aniol Puigvert, el que no recuperem de moment són les temperatures.
Doncs no, perquè si duen en aquesta franja baixa, tenim 2 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim 4 a Das i a Molló, 5 graus a Ribes de Freser, 6 a Camprodon, a Olot i a la Vall d'en Bas, 7 graus a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Ripoll, a Santa Pau i a Vic, 9 graus ara mateix a Castellfollit de la Roca, 10 a Besalú, a Amer, a Banyoles i a Girona i 12 a Figueres i a Roses.
Quin dia ens espera, Dani?
Es manté el risc d'algun ruixat, però menys. Es comença a estroncar una mica la situació, perquè de fet, a partir de dijous, divendres i el cap de setmana ja tindrem molt poca pluja, o fins i tot dissabte i diumenge pràcticament zero. La temperatura anirà pujant, amb màximes de 24 a 25, avui al voltant de 20 a 22, i en definitiva que sembla que trencaríem una mica la ratxa de pluges fortes i abundants que hem tingut les últimes setmanes. En principi, doncs, avui potser seria l'últim dia de ruixats intensos.
És el moment de desgranar l'actualitat informativa del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'home que es va trinxerar en una masia de les Llosses i va disparar contra un veí i dos Mossos d'Esquadra decideix no declarar el judici. La víctima afirma que va notar l'impacte del primer tret mentre era el galliner i que va témer per la seva vida.
Bueno, el difícil de portar és que això ha passat a casa nostra. Vull dir, no... És arribar allà i cada dia doncs, veus la finestra des d'on ha disparat, el lloc on t'ha disparat, i és com anar recordant cada dia doncs, la mateixa acció.
Vostè té la sensació que podia haver mort en aquella actuació?
I tant. Unió de Pagesos exigeix accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia.
Fa 2 anys es va crear una taula amb el Departament d'Agricultura per simplificar els tràmits. El sindicat assegura que tot just ara s'ha posat en marxa i critiquen la lentitud del govern català en aquest sentit.
Escoltem la Raquel Serrat, és la responsable d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona.
Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat, i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per les mobilitzacions i un moment per les negociacions, i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
Els ramaders que treballen amb la raça ripollesa tenen a partir d'ara una aplicació de mòbil per optimitzar la recollida d'informació dels seus ramats.
Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa, que ha comptat amb 15.000 euros de la Diputació de Girona.
D'altra banda, preservar el Fluvià és el principal objectiu de Simbiosi Fluvial, un projecte constituït com a òrgan de governança.
Finançat per la Generalitat, és un projecte de 3 anys que inclou diverses associacions ambientals de la comarca. Aquests dies han fet una trobada per definir l'estratègia que seguiran aquest any.
En David Jimeno és responsable d'Educació Ambiental de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora, perquè coneguin què és el que hi ha allà, és creant accions que els vinculin, també anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
Les plaques fotovoltaiques de la pista poliesportiva de Molló ja estan en ple funcionament. Després de pràcticament 2 anys des de la seva instal·lació, l'Ajuntament ha pogut fer aquest pas que la burocràcia havia impedit fins ara. Des del consistori ja s'està treballant en la instal·lació de més plaques damunt de la coberta de la pista. Escoltem l'alcalde del municipi, Sant Josep Coma.
Ens ha costat molt, malauradament doncs, la burocràcia és molt exagerada. També en part perquè el procés de legalització que hem fet ja és per un tipus de generació d'energia i de sistema que funcionarà com a autoconsum, és a dir que nosaltres el que fem és produir energia, abocar-la a la xarxa de distribució general i després el que fem és compensar en la factura doncs l'energia produïda i abocada a xarxa.
L'Ajuntament de les Llosses tirarà endavant el projecte de comunitat energètica.
En breu es col·locaran els panells solars sobre la sala polivalent que podrà proveir d'energia unes 25 cases ubicades en un radi de 2 quilòmetres.
L'Arnau Pijuan és tècnic de suport.
A les cases connectades a la xarxa elèctrica que estiguin a un radi de 2 quilòmetres. Això ho redueix relativament, diguem-ne, als veïns que en poden optar per aquesta limitació tècnica del Reial Decret, però en qualsevol cas se'n podran beneficiar unes 25 masies, en aquest cas d'aquí de les Llosses, i el que es farà és sobre aquesta coberta muntar 20 quilowatts de plaques solars, dels quals més del 90% se cediran als diferents veïns i veïnes que s'hi vulguin adherir, i aproximadament això, el 10% restant servirà doncs, per això, per satisfer les necessitats energètiques d'aquesta sala polivalent de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Queralbs, per cert, ja ho té tot a punt per iniciar la primera fase de la xarxa de calor veïnal del municipi. Té pràcticament acabada la licitació. En parlarem amb la seva alcaldessa a partir de quarts de nou. I a les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament destinarà una part important del pressupost d'enguany a fer millores a la xarxa d'aigua.
Segueix recordant-se en les obres subvencionades i enguany s'han marcat d'objectiu seguir millorant la xarxa i reduir les fuites. El consistori compta amb 2.600.000 euros de pressupost i continuen mirant de reull el deute que han d'anar pagant donat que estan immersos a un plat de sanejament.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passadís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat i una obra molt important també i molt necessària.
És Marc Puig, és l'alcalde de les Planes. I milloraran equipaments esportius de Sant Joan les Fonts i es complementaran les obres de l'aparcament de la Puntia Begudà.
Són dues de les inversions del pressupost de l'Ajuntament d'enguany, que puja 5.300.000 euros. També es faran millores a la xarxa d'aigua i a diversos camins, entre d'altres accions.
L'alcaldessa és Maria Vidal.
El Club Poliesportiu Sant Joanenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració és tan lenta que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, sinó que al sector de la canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
Més coses, una vintena de pacients amb quista sacra han pogut rebre tractament a l'Hospital de Can de Bànol amb una tècnica innovadora, molt menys invasiva i que permet al pacient fer vida normal al cap d'unes hores. Amb aquesta nova tècnica s'evita fer una incisió que pot arribar a ser de 10 a 12 centímetres. En el seu lloc se'n fa una, es fa un petit foradet de tan sols 8 mil·límetres. Ho explica Pere Rabassa, que és cirurgià.
Sempre tens aquesta alternativa, el deixes amb dolor, cura ràpid, o el deixes amb una curació per segona intenció, que és el que vol dir deixar-lo obert, però llavors estàs 3 mesos. I aquí és on t'ha aparegut aquesta tècnica nova, que no és relativament nova. El que es fa és, de manera mínimament invasiva, un orifici de 8 mil·límetres. En aquest orifici de 8 mil·límetres el que fas és introduir una càmera de 8 mil·límetres i a través d'aquesta càmera i aquest tub de treball, tot l'instrumental per treure els pèls, netejar tota aquesta cavitat i després cremar-la.
El compromís social amb els alumnes és clau per la UDG.
Aquest dissabte hi ha jornada de portes obertes a la Universitat de Girona. Els alumnes no només podran aclarir dubtes sobre assignatures, horaris i graus, sinó també podran informar-se sobre el servei de llengües i allotjament, entre d'altres.
Escoltem la Meius Ferrés, és la responsable de comunicació i relacions institucionals.
La Universitat de Girona treballa molt en compromís social. Si hi ha un estudiant que té un problema amb algun tipus de discapacitat, sigui la que sigui, la universitat es posa al seu costat, perquè el que sempre ens diu el rector és no, la gent que vol estudiar ho ha de poder fer. Llavors, els hem d'ajudar com sigui. Hi ha estudiants que els passen coses, diguéssim, i doncs, a part, evidentment, barreres arquitectòniques, només faltaria que... Però a part d'això, doncs, jo recordo el cas d'una noia que es va treure la tesi doctoral amb Asperger.
Prat d'Indianes és la nova exposició que parteix del passat industrial tèxtil d'Olot.
Amb aquesta proposta, inclòs el cicle Olot Tèxtil, l'artista Mireia Coromina Porta reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc com a la ciutat d'Olot.
No, per mi, el més important és això, no? Que una cosa de finals del 18 puguem fer-li una lectura ara, no? D'una altra manera, no? Perquè també una de les parts de l'exposició parla, no? De la prohibició d'un teixit, la no producció d'aquest teixit i què implica tot això.
Ripoll està a punt de celebrar la 58a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès, una de les festes més emblemàtiques i tradicionals del municipi. En aquesta ocasió, els nuvis seran l'Arantzazu i l'Arnau.
Des de fa molts anys, tant l'Arantxa que balla els clavells i per tant balla també per la Festa de la Llana i Casament a Pagès, com jo que hi col·laboro, ens ha agradat aquesta festa i ja que volíem casar-nos, doncs creiem que era el millor, diguéssim, per fer-ho d'aquesta manera.
Esports. El futbolista de Besalú, Albert Blázquez, anuncia la seva retirada després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador ha estat gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial olotí.
Agrair doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Bueno, va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens doncs, em va costar a nivell mental i bueno, vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegria, és un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ha donat, no, aquest any.
L'extenista olotí Tomi Robredo és el nou director esportiu del Barcelona Open Bank Sabadell.
Agafa el relleu a l'extenista David Ferrer, que havia estat al capdavant durant 6 anys.
Para mí es un honor y un privilegio poder decir que voy a ser el nuevo director del torneo Barcelona Open Bank de Sabadell, trofeo Conde de Godó. Empecé a jugar al tenis profesionalmente en este club, en este torneo. Tuve la suerte de ganarlo y me retiré aquí, junto a mi público y a toda la gente de mi club. Así que para mí es una experiencia muy bonita la que voy a afrontar y estoy muy, muy, muy contento.
I la gincama popular de l'Elite Fitness ha comptat amb la participació d'una 60ena de persones. L'acte s'ha centrat en el marc de les activitats de la Festa Major de Sant Eudald i ha comptat amb proves aptes per tots els participants. L'organització valora positivament l'acte i ja es prepara per la programació dels actes d'estiu. Ho diu Moja El Gorfti, que és membre de l'organització de l'Elite Fitness.
És una gincama popular, són proves aptes per tothom, però li donem un punt més crossfitter, que és on és el que estem practicant allà al box de l'Elite Fitness, afegint algun barpi de penalització, llançaments amb la pilota, arrossegar una furgoneta amb tot l'equip, per exemple, i de més proves com, per exemple, transportar discos i fer un florislava i aquestes coses.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. L'home que el 14 de juny del 2023 es va trinxerar en una masia de les Llosses i va disparar contra un veí i dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra ha decidit no declarar durant el judici que ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Girona. L'acusat, que s'enfronta a 44 anys de presó, s'ha negat a respondre a les preguntes de la fiscal, l'acusació particular i la seva pròpia defensa. El veí, que va rebre l'impacte d'entre 68 i 70 perdigons mentre era el galliner, ha relatat que quan va notar que estava ferit va entrar a casa a protegir-se i va sentir un segon tret que no el va tocar.
I estava agafant els, donant aigua a les gallines, pinso, i agafant els ous, i el moment que em vaig aixecar doncs vaig notar un impacte, que en aquell moment no vaig saber què havia passat. Vaig donar una volta 360 graus sobre mi, aviam si veia alguna cosa. Al no veure res vaig marxar corrents cap a casa i després vaig notar, vaig sentir que un segon impacte, un segon dispar, i després ja vaig localitzar d'on venia el primer, que era de la casa de davant, de la masia on vivia el Mustafà.
L'acusat vivia al mas Les Lloberes de Baix i la víctima i la seva parella van anar a viure a Les Lloberes de Dalt al gener de l'any 2020. Les dues masies estan separades per uns 25 metres. El veí, que ha declarat evitant la confrontació visual amb l'acusat, ha detallat que poc temps després van començar els problemes amb el processat i ha situat el conflicte amb la decisió de tallar-li el subministrament elèctric. Segons ha exposat a la sala de vistes, l'anterior llogatera tenia un acord amb l'acusat que tenia la llum connectada a través d'un cable a l'altra masia. Quan ell i la seva parella van anar a viure al mas, li van comunicar que li donaven 4 mesos per trobar una alternativa i després li tallarien la connexió fraudulenta. El veí ha afirmat que l'home va dir que ja es buscaria la vida, però tan bon punt van dur a terme la desconnexió, van començar els problemes i especialment els insults. El veí afectat diu que cada dia que veu la masia de l'home que el va agredir, pateix.
Bueno, lo difícil de portar és que això ha passat a casa nostra, vull dir, no... És arribar allà i cada dia doncs veus la finestra des d'on ha disparat, el lloc on t'ha disparat, i és com anar recordant cada dia, doncs la mateixa acció.
Vostè té la sensació que
podia
haver
mort
en aquella actuació?
I tant.
La defensa diu que l'acusat va tenir una afectació clara i profunda de les capacitats mentals perquè la propietat de la masia l'havia sotmès a assetjament immobiliari. L'advocat és Benet Salelles.
Estem davant d'un judici amb peticions que són pràcticament de cadena perpètua o de presó permanent revisable per al senyor Haig, i nosaltres venim a discutir la desproporció i les circumstàncies amb les que van passar els fets. Pensem que s'ha construït un cas contra el senyor Haig, molt, molt centrat també en la seva condició nacional, no? I que s'han posat tots els instruments de l'Estat a això, no? A aconseguir a castigar de manera exemplar el senyor Haig.
La Fiscalia sol·licita 30 anys de presó, mentre que l'acusació particular en demana 44. El judici continuarà aquest matí amb les pericials, les conclusions i els informes abans de quedar vist per sentència.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Unió de Pagesos exigeix accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia.
Fa dos anys es va crear una taula amb el Departament d'Agricultura per simplificar els tràmits. El sindicat assegura que tot just ara s'ha posat en marxa i critiquen la lentitud del govern català en aquest sentit.
Roger Isern.
Que la burocràcia és un dels pitjors enemics del sector primari actual no és cap secret. Va ser un dels principals motius de les mobilitzacions de fa un temps i que a dia d'avui tampoc sembla que hagi millorat. Des d'Unió de Pagesos repassen en quin punt es troben i el defineixen com a lent. Entre altres aspectes, demanen que s'agilitzin les negociacions amb el Departament d'Agricultura per tal de reduir una feina de burocràcia que troben excessiva. La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, explica que troben a faltar passos endavant, especialment per part de les institucions.
Des d'Unió de Pagesos tenim propostes per diferents sectors ja especificant tots els processos que es podrien simplificar. Per exemple, el sector porcí tenim molt, molt treballat i hi ha la proposta sobre la taula del departament, però no acabem de veure que això es faci efectiu. L'última reunió que vam celebrar vam tenir més la sensació que s'estava simplificant la seva de burocràcia que la del pagès.
Serrat remarca que no són l'únic sector que pateix els efectes de la burocràcia, però diu que en el seu cas la pateixen en escreix.
Continuarem insistint i creiem que és molt necessari. Som conscients que no només el sector agrari que pateix la burocràcia, però sí que el nostre és que és exagerat, perquè estem duplicant informacions, estem tràmits que no tenen cap mena de sentit.
I què passa si no canvien les coses? La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines diu que sempre hi ha l'opció de tornar al carrer.
Els ramaders que treballen amb la raça ripollesa tenen a partir d'ara una aplicació mòbil per optimitzar la recollida d'informació dels seus ramats. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa que ha comptat amb 15.000 euros de la Diputació de Girona.
Fins ara la informació dels animals s'havia d'entrar manualment en el carnet de parts de la granja i després traspassar-ho a un programa informàtic amb un ordinador personal. Una duplicitat de passos que comportava temps i també risc d'errades. Ara, el procés de simplificar i només caldrà connexió a internet i les claus d'accés. Encria és una associació sense ànim de lucre que es va fundar l'any 1987. Posteriorment, a partir de l'any 1991 va assumir la gestió de la base de dades del llibre genealògic de la raça ripollesa. Des de llavors s'hi han inscrit més de 305.000 animals i té un cens actiu de reproductores que supera les 15.000 ovelles. En l'actualitat engloba 67 explotacions ramaderes, més de la meitat de les quals corresponen a les comarques gironines.
I no deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient, perquè preservar el Fluvià és el principal objectiu de Simbiosi Fluvial. Un projecte constituït com a òrgan de governança, finançat per la Generalitat, és un projecte de 3 anys que inclou diverses associacions ambientals de la Garrotxa. Aquests dies han fet una trobada per definir l'estratègia que seguiran només aquest any, Gerard Puigdemont.
El projecte Simbiosi Fluvial de renaturalització del riu Fluvià i de protecció d'espècies en perill ha fet recentment una trobada per constituir-se com a òrgan de gestió i governança. Actualment formen part del projecte Resilience Earth, l'associació Silene, l'associació Hàbitats i l'agrupació naturalista de la Garrotxa. David Jimeno és un dels responsables d'educació ambiental de l'agrupació naturalista de la Garrotxa.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora, perquè coneguin què és el que hi ha allà, és creant accions que els vinculin, també anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
Des de l'agrupació naturalista de la Garrotxa fa anys que duen a terme accions d'aquest tipus a través de diversos projectes que ara, d'alguna manera, s'inclouen al projecte Simbiosi Fluvial. Fa anys que fan programes de sensibilització ambiental amb escoles, com per exemple en Llodrigat, així com millores de boscos, apostant per la recuperació de vernedes, freixes i el roure pènol i el bosc de ribera en general, però també protegint espècies com el cranc autòcton amenaçat pel cranc americà. L'Associació Hàbitats és de Barcelona, però fa molts anys que fa seguiment de diversos rius de Catalunya. Concretament, recullen dades i fan avaluacions de trams de riu a partir d'accions de ciència ciutadana i voluntariat. Responsables de l'associació organitzen formacions i impliquen a la ciutadania a estar pendents de l'evolució del riu i a l'hora d'agafar consciència sobre les problemàtiques i necessitats, per exemple, donant a conèixer espècies invasores. Des que participen al projecte Simbiosi Fluvial, a la Garrotxa han pogut fer una formació i han passat de tenir 9 trams del Fluvià estudiats a tenir-ne 13, i l'objectiu és fer més accions.
Anem ara cap a Molló perquè les plaques fotovoltaiques de la pista poliesportiva ja estan en funcionament.
Després de pràcticament 2 anys des de la seva instal·lació, l'Ajuntament ha pogut fer aquest pas que la burocràcia havia impedit fins ara. Des del consistori ja s'ha estat treballant en la instal·lació de més plaques damunt de la coberta de la pista.
Informa Guido Sengerote.
Els equipaments municipals a 2 quilòmetres de la pista poliesportiva de Molló ja s'abasteixen de l'energia que produeixen les plaques solars que hi ha a la seva coberta. Parlem de l'edifici de l'Ajuntament, la piscina o els compactadors de residus. Es tracta d'un pas que des del consistori esperaven haver fet molt abans, just seguit a la instal·lació de les plaques, però hi ha hagut entrebancs. En parla l'alcalde de Molló, Josep Coma.
Ens ha costat molt, malauradament doncs, la burocràcia és molt exagerada, també en part perquè el procés de legalització que hem fet ja és per un tipus de generació d'energia i de sistema que funcionarà com a autoconsum, és a dir, que nosaltres el que fem és produir energia, abocar-la a la xarxa de distribució general i després el que fem és compensar en la factura doncs, l'energia produïda i abocada a xarxa.
Els 54 mòduls es van instal·lar el juliol del 2023 i produiran fins a 30 kW al seu màxim rendiment. Ara l'Ajuntament està treballant per instal·lar algunes plaques més a la coberta on encara hi ha espai per poder tirar endavant una comunitat energètica que pugui abastir els veïns interessats.
Farem quotes de participació de 0,5 kW o 1 kW, que és el més habitual per casa, veurem el que demanen. Si tothom demanés 1 kW hi hauria 20 beneficiaris, si la gent demanés 0,5 kW hi hauria un màxim de 40 beneficiaris. Hi haurà aquest concurs, que hi haurà unes bases que també ho publicarem, explicarem. Hauran de pagar una quota de participació, que en tot cas doncs, és més beneficiós el pagament d'aquesta quota.
Des del consistori mollonenc s'insta l'administració superior a simplificar la burocràcia per fomentar aquestes noves formes d'aconseguir energia.
I l'Ajuntament de les Llosses tirarà endavant el seu propi projecte de comunitat energètica.
En breu es col·locaran els panells solars sobre la sala polivalent que podrà proveir d'energia a unes 25 cases ubicades en un radi de 2 quilòmetres.
Laura Segur.
El sostre de la sala polivalent de les Llosses comptarà en breu amb la instal·lació de plaques solars, pas previ a crear una comunitat energètica. Abans del setembre s'hauria de posar en funcionament aquest servei, del qual se'n podran beneficiar unes 25 masies que es trobarien dins el radi legal que marca la normativa de 2 quilòmetres. Amb aquesta instal·lació fotovoltaica de 20 quilowatts es cedirà part de la generació elèctrica als veïns i veïnes que tècnicament s'hi puguin adherir. L'Arnau Pijuan és tècnic de suport de l'Ajuntament de les Llosses.
A les cases connectades a la xarxa elèctrica que estiguin a un radi de 2 quilòmetres. Uh-huh. Això ho redueix relativament, diguem-ne, als veïns que en poden optar per aquesta limitació tècnica del Reial Decret, però en qualsevol cas se'n podran beneficiar unes 25 masies, en aquest cas d'aquí de les Llosses, i el que es farà és, sobre aquesta coberta, muntar 20 quilowatts de plaques solars, uh-huh, dels quals més del 90% se cediran als diferents veïns i veïnes que s'hi vulguin adherir i aproximadament això, el 10% restant servirà doncs, per això, per satisfer les necessitats energètiques d'aquesta sala polivalent de l'Ajuntament.
Els veïns interessats podran optar a 3 tipus de taxa anual en funció de les necessitats energètiques que requereixi el seu dia a dia. De 40, 70 o 110 euros en funció de la potència contractada.
Una comunitat d'aquestes, els hàbits de consum a casa teva forçosament els canvies, no? Per exemple, poses rentadores doncs, quan fa sol o poses els consums especials a casa teva, doncs això, no? En moments d'insolació, que és quan realment tens un estalvi en la tarifa elèctrica, no? En el consum elèctric.
A banda de suposar un estalvi energètic, als membres de la comunitat suposarà una reducció del 50% per l'Ajuntament del cost energètic que implica la sala polivalent.
Música.
Anem ara als esports. Avui protagonista Albert Blázquez, el futbolista de Besalú, anuncia la seva retirada després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador ha estat gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial Olotí.
Gairebé 300 partits com a jugador semiprofessional entre el Villarreal i la Unió Esportiva Olot. Ha jugat a tercera federació, segona divisió B, partits de Copa del Rei, entre altres. Amb les inferiors de la selecció espanyola també ha tingut una gran participació i ha aconseguit ser campió de l'Europeu Sub-19 a Espanya. En definitiva, un jugador que ha arribat a un gran nivell futbolístic i que s'ha convertit en una llegenda de la Unió Esportiva Olot. Després de tot això, Albert Blázquez ha anunciat en exclusiva a Ràdio Olot i Olot Televisió que retira com a futbolista. Després de gairebé 10 temporades a l'Olot, convertint-se en el capità de l'equip i amb més de 200 partits a l'esquena, Blázquez va signar per al filial, el Sant Jaume Olot B. I és que, sigui en una categoria menor, el besoluenc acaba la seva carrera a dalt de tot, amb un ascens a la primera catalana. Blázquez explica quines són les raons de la seva retirada.
Agrair doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Bueno, va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens doncs, em va costar a nivell mental i bueno, vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegries, un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ha donat, no, aquest any.
Nascut a Besalú, va signar des de ben petit amb l'Espanyol i va acabar fent carrera al Villarreal, on va compartir vestuari amb jugadors que estan a l'elit mundial del futbol. Tot i això, va decidir tornar a casa, a la Unió Esportiva Olot, on ha format part de la consolidació del club en aquestes categories. Tot i això, Blázquez no vol abandonar el futbol, sinó que la idea és fer d'entrenador al pròxim curs, una experiència que ja va viure a la banqueta del primer equip de la Unió Esportiva Olot durant unes setmanes.
I doncs seguirem lligats al món de futbol, no? Jo sempre dic que no penso desvincular-me mai i a mi m'encanta el futbol i ja veurem com va, espero que sigui aquí Olot, aviam amb quines funcions seran perquè encara hi ha lligues obertes, encara hi ha llocs que s'ha de mirar ben bé com quedaran i bueno, la meva intenció és entrenar, és anar-me formant ja com a entrenador i fer el passet aquest doncs, de ser primer entrenador.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Ven a informar-te dels diferents cicles de formació de grau superior a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Patronatge i moda, laboratori clínic i biomèdic, 2x3 de fabricació mecànica, emmotllament i disseny, 2x3 d'automatització i robòtica i mecatrònica industrial i també ramaderia i assistència en sanitat animal. Del 23 al 30 de maig, presentació de sol·licituds pels cicles formatius mitjà i superior. Més informació al web inslagarrotxa.cat i al 972-26-22-00. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972-280-896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
Vols gaudir d'una autèntica barbacoa a l'aire lliure? Al Lavapark t'oferim un espai perfecte. Taules, barbacoes, pàrquing, lavabos, tot en plena natura. Oblida't de preocupacions i viu una experiència única amb amics i família. Reserva ara al 972-680-358 o per WhatsApp al 654-190-970. Lavapark, gaudeix de la natura. Assaboreix el moment.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Alguna cosa gran està a punt de passar. I tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom. On la teva confiança es transformi en beneficis. On cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Vols portar un barco i no tens titulació?
Doncs a Llautzi Valés fem les classes a la teva mida, des de la llicència de navegació en només 6 hores fins a titulacions per aportar vaixells fins a 24 metres d'eslora. Som Escola Nàutica i també lloguem embarcacions. Recorda, aquest estiu navega amb bon rumb. Ens trobaràs al Port Marina de Palamós i a la nostra web llautzivalers.com. Welcome on board!
Són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada que avui comencen amb la crònica judicial, perquè l'home que es va trinxerar en una masia de les Llosses i va disparar contra un veí i dos Mossos finalment no declara el judici. La víctima afirma que va notar l'impacte del primer tret mentre era al galliner i que realment va témer per la seva vida.
I estava agafant els, donant aigua a les gallines, pinso, i agafant els ous, i el moment que em vaig aixecar doncs vaig notar un impacte, que en aquell moment no vaig saber què havia passat. Vaig donar una volta 360 graus sobre mi, aviam si veia alguna cosa, al no veure res vaig marxar corrents cap a casa, i després vaig notar, vaig sentir que un segon impacte, un segon dispar, i després ja vaig localitzar d'on venia el primer. Que era de la casa de davant, de la masia on vivia el Mustafà.
En aquest sentit, l'acusació particular demana fins a 44 anys de presó per l'home que va disparar els trets, una pena que des de la defensa consideren absolutament desproporcionada, ho diu l'advocat Benet Salellas.
Estem davant d'un judici amb peticions que són pràcticament de cadena perpètua o de presó permanent revisable per al senyor Haig, i nosaltres venim a discutir la desproporció i les circumstàncies amb les que van passar els fets. Pensem que s'ha construït un cas contra el senyor Haig, molt, molt centrat també en la seva condició nacional, no? I que s'han posat tots els instruments de l'Estat a aconseguir a castigar de manera exemplar el senyor Haig.
El judici continuarà avui amb les pericials, les conclusions i els informes abans de quedar vist per sentència. Unió de Pagesos exigeix accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia.
Fa 2 anys es va crear una taula amb el Departament d'Agricultura per simplificar els tràmits. El sindicat assegura que tot just ara s'ha posat en marxa i critiquen la lentitud del govern català en aquest sentit.
La Raquel Serrat, des del sindicat a les comarques de Girona, diu que si no se solucionen les coses, tornaran a la carretera.
Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat, i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per les mobilitzacions i un moment per les negociacions, i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
Els ramaders que treballen amb la raça ripollesa tenen a partir d'ara una aplicació mòbil per optimitzar la recollida d'informació dels seus ramats.
Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa, que ha comptat amb 15.000 euros de la Diputació de Girona.
Preservar el Fluvià és el principal objectiu de Simbiosi Fluvial, un projecte constituït com a òrgan de governança.
Finançat per la Generalitat, és un projecte de 3 anys que inclou diverses associacions ambientals de la comarca. Aquests dies han fet una trobada per definir l'estratègia que seguiran aquest any.
Escoltem en David Jimeno, és responsable d'Educació Ambiental de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora perquè coneguin què és el que hi ha allà, és creant accions que els vinculin també, anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
Les plaques fotovoltaiques de la pista poliesportiva de Molló ja estan en funcionament.
Després de pràcticament 2 anys des de la seva instal·lació, l'Ajuntament ha pogut fer aquest pas que la burocràcia havia impedit fins ara. Des del consistori ja s'està treballant en la instal·lació de més plaques damunt de la coberta de la pista.
Ens ha costat molt, malauradament doncs la burocràcia és molt exagerada, també en part perquè el procés de legalització que hem fet ja és per un tipus de generació d'energia i de sistema que funcionarà com a autoconsum, és a dir que nosaltres el que fem és produir energia, abocar-la a la xarxa de distribució general i després el que fem és compensar en la factura l'energia produïda i abocada a xarxa.
És l'alcalde de Molló, Josep Coma. A les Llosses l'Ajuntament també tira endavant el projecte de comunitat energètica.
En breu es col·locaran els panells solars sobre la sala polivalent que podrà proveir d'energia a unes 25 cases ubicades en un radi de 2 quilòmetres.
L'Arnau Pijuan és tècnic de suport.
A les cases connectades a la xarxa elèctrica que estiguin a un radi de 2 quilòmetres. Això ho redueix relativament, diguem-ne, als veïns que en poden optar per aquesta limitació tècnica del Reial Decret, però en qualsevol cas se'n podran beneficiar unes 25 masies, en aquest cas d'aquí de les Llosses, i el que es farà és sobre aquesta coberta muntar 20 quilowatts de plaques solars, dels quals més del 90% se cediran als diferents veïns i veïnes que s'hi vulguin adherir.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles destinarà una part important del pressupost d'enguany a fer millores a la xarxa d'aigua.
Segueix recolzant-se en les obres subvencionades i enguany s'han marcat d'objectiu seguir millorant la xarxa i reduir les fuites.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passadís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat, i una obra molt important també i molt necessària.
Milloraran equipaments esportius a Sant Joan les Fonts i complementaran les obres de l'aparcament de la Puntia a Begudà.
Són dues de les inversions del pressupost de l'Ajuntament d'enguany, que puja 5.300.000 euros. També es faran millores a la xarxa d'aigua i a diversos camins, entre d'altres accions.
L'alcaldessa és Maria Vidal.
Jonenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració és tan lenta que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Jonenc, sinó que al sector de la canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
En aquest segon tram horari parlarem de que una vintena de pacients amb quistes sacres han pogut en rebre tractament a l'Hospital de Can de Bànol amb una tècnica innovadora molt menys invasiva i que permet al pacient fer vida normal al cap d'unes hores.
Amb aquesta intervenció, amb la nova tècnica, s'evita fer una incisió que pot arribar a 10 o 12 centímetres. En el seu lloc es fa un petit forat d'uns 8 mil·límetres.
Escoltem el doctor Pere Rabassa.
Sempre tens aquesta alternativa, el deixes amb dolor, curar ràpid, o el deixes amb una curació per segona intenció, que és el que vol dir deixar-lo obert, però llavors estàs 3 mesos. I aquí és on t'ha aparegut aquesta tècnica nova, que no és relativament nova. El que es fa és, de manera mínimament invasiva, un orifici de 8 mil·límetres. En aquest orifici de 8 mil·límetres el que fas és introduir una càmera de 8 mil·límetres i a través d'aquesta càmera i aquest tub de treball, tot l'instrumental per treure els pèls, netejar tota aquesta cavitat i després cremar-la.
8:37, el compromís social amb els alumnes és clau per la UDG.
Aquest dissabte hi ha jornada de portes obertes de la Universitat de Girona. Els alumnes no només podran aclarir dubtes sobre assignatures, horaris i graus, sinó també podran informar-se sobre els serveis de llengües i allotjament, entre d'altres.
Escoltem la responsable de Comunicació i Relacions Institucionals, Meius Ferrés.
La Universitat de Girona treballa molt en compromís social. Si hi ha un estudiant que té un problema amb algun tipus de discapacitat, sigui la que sigui, la universitat es posa al seu costat, perquè el que sempre ens diu el rector és no, la gent que vol estudiar ho ha de poder fer. Llavors, els hem d'ajudar com sigui. Hi ha estudiants que els passen coses, diguéssim, i a part, evidentment, barreres arquitectòniques, només faltaria que... Però a part d'això, doncs, jo recordo el cas d'una noia que es va treure la tesi doctoral amb Asperger.
Prat d'Indianes és el títol de la nova exposició que parteix del passat industrial tèxtil d'Olot.
Amb aquesta proposta, inclòs el cicle Olot Tèxtil, l'artista Mireia Coromina Porta reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc com la ciutat d'Olot.
Per mi, el més important és això, no?, que una cosa de finals del 18 puguem fer-li una lectura ara, no?, d'una altra manera, no?, perquè també una de les parts de l'exposició parla, no?, de la prohibició d'un teixit, la no producció d'aquest teixit i què implica tot això.
Ripoll està a punt de celebrar la 58a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès, una de les festes més emblemàtiques i tradicionals del municipi, que arriba just després d'haver-se celebrat la Festa Major de Sant Eudald. Aquest any, l'Aranzazu i l'Arnau seran, doncs, els novis.
Des de fa molts anys, tant l'Aranxa, que balla els clavells i per tant balla també per la Festa de la Llana i Casament a Pagès, com jo que hi col·laboro, ens ha agradat aquesta festa, i ja que volíem casar-nos, doncs creiem que era el millor, diguéssim, per fer-ho d'aquesta manera.
Esports, el futbolista besalouenc Albert Blázquez anuncia la seva retirada després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador està gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial olotí.
Agrair, doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat Jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Bueno, va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens, doncs, em va costar a nivell mental i bueno, vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegries, un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ha donat, no, aquest any.
I l'altre nom propi del dia és Tomi Robredo.
Para mí es un honor y un privilegio poder decir que voy a ser el nuevo director del torneo Barcelona Open Banc de Sabadell Trofeo Conde de Godó. Empecé a jugar al tenis profesionalmente en este club, en este torneo. Tuve la suerte de ganarlo y me retiré aquí, junto a mi público y a toda la gente de mi club. Así que para mí es una experiencia muy bonita la que voy a afrontar y estoy muy, muy contento.
Agafa el relleu a l'extenista David Ferrer, que havia estat al capdavant durant 6 anys. A més, l'Olotí coneix de primera mà aquest torneig, ja que l'ha guanyat una vegada com a jugador el 2024. I la gincama popular de l'Elite Fitness ha comptat amb la participació d'una 60ena de persones.
L'acte s'ha celebrat en el marc de les activitats de la Festa Major de Sant Eudald i ha comptat amb proves aptes per a tots els participants, com curses de sac o estirada de corda. L'organització valora positivament l'acte i ja es prepara per a la programació dels actes d'estiu.
Un dels organitzadors és en Moja El Gorfti.
És una gincama popular, són proves aptes per tothom, però li donem un punt més crossfitter, que és el que estem practicant allà al box de l'Elite Fitness, afegint algun barpi de penalització, llançaments amb la pilota, arrossegar una furgoneta amb tot l'equip, per exemple, i de més proves com, per exemple, transportar discos i fer un florislava i aquestes coses.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Salvador Illa crida a sumar-se al Pacte Nacional per la Llengua enmig de les crítiques que diuen que és un pacte absolutament insuficient.
El pacte que ha signat el PSC amb Comuns, Esquerra i entitats i sindicats no té el suport de Junts, la CUP, l'ANC i l'USTEC.
Crec que avui donem un molt bon exemple de generositat, de rigor, de responsabilitat i de sentit de país. Amb un missatge ben clar, el català és de tots i és de totes. El català ens necessita a tots i ens necessita a totes. Per això mateix aquest pacte també és de tots i de totes.
La Generalitat truca als bancs 13 anys després i refinança deute per estalviar interessos.
Aprova demanar un crèdit de 3.500 milions d'euros a les entitats bancàries per intentar reduir el cost del deute a llarg termini.
El govern torna a ajornar l'augment de la taxa turística que el Parlament va aprovar per sorpresa.
La cambra haurà de votar de nou aquesta iniciativa amb la incertesa de si aquest cop tirarà endavant enmig de la negociació que estan fent l'executiu i els comuns.
Puja el consum d'aigua en un 60% dels municipis de les conques internes.
Els embassaments plens i la fi de la restriccions relaxen els consums que continuen sent raonables.
Atenció perquè filtren whatsapps de Sánchez a Ábalos i la Moncloa vol que s'investigui fins al final.
Els missatges els tenia guardats Coldo García i formen part de la investigació per la presumpta trama de corrupció batejada amb el seu nom.
Escoltem a Félix Bolaños.
Esta vulneración de la privacidad del presidente del gobierno, que no prejuzgamos quién ha podido cometerla, desde luego puede ser un comportamiento delictivo. Y nosotros damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración.
Us sona? Mor als 89 anys José Mujica, carismàtic expresident de l'Uruguai.
Va guanyar la presidència el 2010 liderant la coalició d'esquerres i ha mort una setmana abans d'arribar als 90.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió del temps. Quina temperatura tenim ara mateix?
Doncs tenim un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 4 de positius a Das i a Molló, 5 a Ribes de Freser, 6 graus a Camprodon, a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols tenim 7, 8 a Santa Pau i a Vic, 10 a Besalú, a Mer, a Banyoles i a Girona, 13 a Figueres i 14 graus a Roses.
Seguirà plovent, Dani?
Es manté el risc d'algun ruixat, però menys. Es comença a estroncar una mica la situació, perquè de fet, a partir de dijous, divendres i el cap de setmana ja tindrem molt poca pluja o fins i tot dissabte i diumenge pràcticament zero. La temperatura anirà pujant amb màximes de 24-25, avui al voltant de 20-22 i en definitiva que sembla que trencaríem una mica la ratxa de pluges fortes i abundants que hem tingut les últimes setmanes. En principi, doncs, avui potser seria l'últim dia de ruixats intensos.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Són 3:15. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles destinarà una part important del pressupost d'enguany a millorar la xarxa d'aigua. Segueix recolzant-se en les obres subvencionades i enguany s'ha marcat l'objectiu de seguir millorant la xarxa i reduir les fuites.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles compta per aquest 2025 amb un pressupost de 2.600.000 euros. La inversió més destacada que farà el consistori serà seguir millorant la xarxa d'aigua i anar reduint les fuites. Per reduir la pèrdua d'aigua, que ha assolit nivells del 70%, el consistori està col·locant comptadors digitals a les sortides del dipòsit per detectar zones de la xarxa espatllades. Pròximament també es faran més actuacions gràcies a subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua que han aconseguit. En parla Marc Puig, alcalde del poble.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passallís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat, i una obra molt important també i molt necessària és la connexió del clavegram del barri de la Poca Farina a la depuradora, que creiem que es pugui fer a finals d'aquest 2025, principis del 2026, i aquí també és una obra que ve subvencionada per l'ACA i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
L'Ajuntament de les Planes segueix sotmès a les estrictes normes del pla de sanejament que ha de servir per recuperar l'estabilitat econòmica. En aquest sentit, el poble només poden fer actuacions que siguin en gran part subvencionades.
Amb el pla de sanejament, si no tenim actuacions subvencionades, estem limitats, i per sort hem fet una gran feina aconseguint subvencions, i això ens permet ser optimistes, no?, i poder invertir i millorar el dia a dia amb aquestes petites actuacions.
Segons Marc Puig, l'objectiu és anar fent coixí per seguir reduint el deute.
A Sant Joan les Fonts milloraran equipaments esportius i es complementaran les obres de l'aparcament de la Puntia a Begudà.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts compta per aquest any amb un pressupost de 5.300.000 euros. El consistori destina 67.000 euros en cultura, 41.000 en joventut i 136.000 en benestar social, i recupera la gestió de la neteja a l'espai públic amb personal propi. Pel que fa a inversions, destaquen els 95.000 euros que es destinaran a fer millores al pavelló de Sant Joan i al camp de futbol de la Canya. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Tenim el Club Poliesportiu Sant Joanenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració és tan lenta que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, sinó que al sector de la Canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
A Begudà, l'Ajuntament té previst enllestir l'aparcament de la Puntia, molt utilitzat per veïns de la zona i per treballadors del polígon. Aquí l'Ajuntament hi destina 48.000 euros.
Hi ha la segona fase de l'aparcament de la zona de la Puntia, que el que hem de fer ara ja és anar per asfaltar. La primera es va preparar amb un terreny, es va posar una grava compactada. Ara ja hem d'anar per l'asfalt i pel pintar de tot aquest aparcament, pel deixar-lo ja totalment en condicions.
També contemplen una partida de 70.000 euros per fer millora de camins o 45.000 euros per fer millores a equipaments municipals. En aquest últim punt, l'Ajuntament ha fet millores al dispensari del poble, fent una reestructuració de l'edifici per guanyar espai. A l'escola Castanyer s'hi dediquen 33.000 euros per fer millores al soterrani, per després poder arreglar fuites. L'Ajuntament també destina diners a la millora de la xarxa d'aigua, amb reparacions per reduir fuites als carrers Cerdanya, Sant Pau de Segúries i Remenses. Segons l'alcaldessa, entre 2024 i 2025, el consistori haurà invertit 165.000 euros en aquest àmbit.
I ara parlem de salut. Anem cap a Can de Bànol perquè una vintena de pacients amb quistes sacres han pogut rebre tractament a l'hospital. I ho han fet amb una tècnica certament innovadora, molt menys invasiva, i que permet al pacient fer vida normal al cap d'unes hores de la intervenció. Amb aquesta nova tècnica s'evita fer una incisió que pot arribar a ser d'entre 10 o 12 centímetres. En el seu lloc es fa un petit forat de tan sols 8 mil·límetres, Laura.
L'Hospital Comarcal de Can de Bànol és un dels pocs a Catalunya que incorpora una nova tècnica per tal de tractar i extreure els quistes sacres. Poc invasiva i amb un temps de recuperació d'hores en comptes de mesos. Coneguda com a EPSID, és un avenç en tots els sentits per als pacients que pateixen aquesta dolència que és congènita. El doctor Pere Rabasa és cirurgià.
Sempre tens aquesta alternativa, el deixes amb dolor, curar ràpid, o el deixes amb una curació per segona intenció, que és el que vol dir deixar-lo obert, però llavors estàs 3 mesos. I aquí és on t'ha aparegut aquesta tècnica nova, que no és relativament nova, el que es fa és de manera mínimament invasiva un orifici de 8 mil·límetres. En aquest orifici de 8 mil·límetres el que fas és introduir una càmera de 8 mil·límetres i a través d'aquesta càmera i aquest tub de treball, tot l'instrumental per treure els pèls, netejar tota aquesta cavitat i després cremar-la. Clar, comparat amb el que us he explicat abans, estem parlant d'un orifici de 8 mil·límetres. Un orifici de 8 mil·límetres, el dia següent la gent treballa. I l'experiència que tenem aquí amb els pacients que hem fet fins ara ha sigut exactament aquesta. Almenys una pacient que era extremadament complexa, que es va estar a 48 hores de baixa, la resta han estat treballant a la mateixa setmana.
Aquesta és una patologia que afecta sobretot joves, que se'ls reprodueix a l'intergluti i que se'ls infecta pels pèls que acostumen a haver en aquesta zona. Amb aquesta intervenció, amb la nova tècnica, s'evita fer una incisió que pot arribar a 12 centímetres. En el seu lloc es fa un petit forat d'uns 8 mil·límetres. L'endemà el pacient ja pot fer vida normal. Aquesta nova tècnica ha comportat una inversió d'uns 20.000 euros inicials per a l'hospital, quantitat que és important per a un centre de les dimensions com el de Can de Bànol. Des de la gerència, però, tenen clar que és un avenç en els serveis de qualitat en els pacients. Sergi Subirats, codirector gerent de l'hospital.
Bueno, tot va començar en una conversa de passadissos. De fet, a vegades les grans inversions i els grans negocis es fan als passadissos o en alguns palcos, no? Doncs ens vam trobar amb el doctor Rabassa i em va dir, escolta, per tu, per l'hospital de Can de Bànol, una inversió d'aquest calibre, què suposa? I dic, home, les inversions sempre s'han de veure els resultats que tenen. Pinta molt bé, dic, posem-s'hi. I a partir d'aquí doncs, vam començar a moure, vam començar a veure els números i vam dir, doncs, va, llancem-s'hi. Què passa aquí? Que realment és una inversió en la qual també va per davant el pacient. Aquí es millora l'atenció al pacient, es millora doncs, la seva estada, és més curta, i per tant doncs, estem una mica en la línia del que pretenem a Can de Bànol, de ser eficients, i per nosaltres és important, és molt important poder també tenir una tècnica referent.
Fins al moment s'han fet una vintena d'intervencions, el balanç de les quals és més que positiu. També per posar en valor el centre respecte a altres hospitals de majors dimensions.
El compromís social amb els alumnes és clau per la UDG. Aquest dissabte hi ha jornada de portes obertes a la Universitat de Girona. Els alumnes no només podran aclarir dubtes sobre assignatures, horaris i graus, sinó també podran informar-se sobre els serveis de llengües i allotjament, entre d'altres. Informa Néstor Carvajal.
Aquest dissabte la Universitat de Girona obre les portes durant una jornada. Té com a objectiu orientar estudiants que estiguin interessats a cursar estudis superiors a la UDG. Podran visitar les diferents facultats, veure quines assignatures hi ha a cada carrera i també informar-se dels serveis que s'ofereixen des de la universitat. La cap d'àrea de comunicació i relacions institucionals de la UDG, Meius Ferrés, parla sobre el compromís social que té la UDG.
La Universitat de Girona treballa molt en compromís social. Si hi ha un estudiant que té un problema amb algun tipus de discapacitat, sigui la que sigui, la universitat es posa al seu costat, perquè el que sempre ens diu el rector és no, la gent que vol estudiar ho ha de poder fer. Llavors, els hem d'ajudar com sigui. Hi ha estudiants que els passen coses, diguéssim, i doncs, a part, evidentment, barreres arquitectòniques, només faltaria que... Però a part d'això, doncs, jo recordo el cas d'una noia que es va treure la tesi doctoral amb Asperger.
Durant tot el matí del dissabte es podrà visitar les diferents facultats repartides per la ciutat gironina.
Aniran a sessions informatives, que tant poden ser de graus concrets o genèriques en funció de les facultats. Per tant, podran anar a cada una de les facultats que ofereix durant el matí del dissabte. Aquí trobaran un programa en aquesta adreça i veuran, fins i tot en molts casos, si estan dubtosos, podrien anar a un i després a un altre. I posteriorment el que hi ha doncs, és una visita guiada a les instal·lacions, que dèiem, acompanyats d'aquests estudiants que ja són de darrers cursos de carrera, per acabar de fer-se la idea, no?
A més, com a novetat dels últims anys, les beques actualment es poden sol·licitar fins a mitjans del maig i saber si s'han acceptat o no abans de començar el curs universitari. Per a més informació sobre la jornada de portes obertes, es pot accedir a udg.edu/jpo.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. L'extenista olotí Tomi Robredo és el nou director esportiu del Barcelona Open Banc Sabadell.
Amb una gran carrera com a jugador professional de tennis, l'extenista olotí Tomi Robredo ha estat l'escollit per convertir-se en el nou director esportiu d'un dels tornejos més prestigiosos d'aquest esport a Catalunya, el Barcelona Open Banc Sabadell. Robredo, que es va retirar l'any 2022 i mig any després va decidir emprendre una nova etapa com a entrenador amb el jugador de Taipei, Shun Xinseng. Ara serà el nou director esportiu del torneig català, que cada vegada té més competència, ja que l'Open de Múnich també ha assolit la categoria ATP 500 i que se celebra a les mateixes dates. Robredo agafa el relleu a un jugador històric espanyol com David Ferrer, que va estar ocupant aquest càrrec durant 6 anys, just quan es va retirar de les pistes com a jugador. I és que des de la Junta tenien clar que el successor de Ferrer havia de ser l'extenista olotí Tomi Robredo, ja que aquest torneig és més que especial per a ell. Ja ha jugat una vintena d'edicions, ha aconseguit guanyar-lo en una ocasió l'any 2004 contra l'argentí Gaston Gaudio per 3-16-2 i també va aconseguir arribar a la final dos anys després, que va acabar perdent contra tot un Rafael Nadal per 3-7-0. I no només és especial perquè l'hagi guanyat, sinó perquè també va ser l'últim torneig que va participar abans de retirar-se, ja que sempre va dir que ell es volia retirar davant la seva gent.
Para mí es un honor y un privilegio poder decir que voy a ser el nuevo director del torneo Barcelona Open Banc de Sabadell Trofeo Conde de Godó. Empecé a jugar al tenis profesionalmente en este club, en este torneo. Tuve la suerte de ganarlo y me retiré aquí, junto a mi público y a toda la gente de mi club. Así que para mí es una experiencia muy bonita la que voy a afrontar y estoy muy, muy contento.
Segons el president del Real Club Tenis de Barcelona, Xavi Pujol, la idea és mantenir a Robredo fins l'any 2029, que és quan acabarà l'actual junta directiva de l'entitat.
Doncs amb els esports acabem els 5 minuts més d'avui. Demà, tota la informació de nou a la mateixa hora aquí a l'antena de Ràdio Olot i de Ràdio Ripoll. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.